Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El president del grup del Partit Popular, Alejandro Fernández, està l'encarregat d'animar l'ensupit debat de política general que es fa aquests dies al Parlament català. Bona tarda, sóc Carlos Losada i el polític popular s'ha encarregat de desmuntar la falsa normalitat de la que fa bandera Salvador Illa fins a tot arribat el moment més tens d'aquesta intervenció, quan ha tornat a treure la suposada implicació del president de la Generalitat a la trama corrupta, la suposada trama corrupta del PSOE per la compra de mascaretes amb el famós intermediari xilè xinès Xili. De la sessió d'aquest matí, destaquem també que Junts ha acusat Illa de ser un anestesista que porta Catalunya a l'estat de coma. Esquerra ha recordat a Salvador Illa que sense un nou finançament no hi haurà pressupostos del 2026 ni a Catalunya ni tampoc a la Moncloa. I Vox ha defensat la prioritat nacional en totes les polítiques en detriment dels nouvinguts. Ha seguit aquest entretingut, entre cometes, debat a la Cambra Catalana, la Yolanda Canales.
Sens dubte, la salsa l'ha posat el president del PP català, Alejandro Fernández, que ha estat molt dur d'altra banda amb Salvador Illa i la seva gestió. D'entrada, ha negat que Catalunya hagi recuperat la normalitat amb ell, i això s'ha d'afegir que Illa ni governa ni lidera perquè no té prou suports i perquè es dedica a fer, diu Fernández, de mediador de conflictes i debilitats dels altres. Per això considera que Catalunya es mereix una altra dignitat i no un president de la Generalitat que es dediqui a fer de suplement de Santos Cerdán per anar a negociar allò que Pedro Sánchez no vol o no pot en persona.
Tothom sap perfectament que jo no sóc independentista, no cal ser un geni. Però m'indigna com a català, sincerament, veure el president de la Generalitat de Catalunya reduït a palanganero de Sánchez i Puigdemont. Ho sento, però així no. La presidència de la Generalitat és una altra cosa. La presidència de la Generalitat es mereix una altra dignitat. Un president de la Generalitat no pot anar pel món fent de suplent de Santos Cerdán. Per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu.
Des de Junts, al seu torn, han acusat a Illa de tenir més lleialtat al president del govern, a Pedro Sánchez, que a Catalunya, i d'aquí que funcioni al ralentí i que no s'hagi plantat davant Madrid per demanar els recursos o les inversions necessàries. De fet, el portaveu de Junts, Albert Batet, ha dit que Illa està portant Catalunya a un estat de coma.
President, tot bon anestesista hauria de saber que si et passes amb excés amb la dosis, hi ha un greu risc que s'entri en coma. Per tant, la segona constatació és que vostè està portant el país a l'estat de coma. És el que passa quan poses més anestèsia del compte. Volent girar full, s'ha carregat la biblioteca sencera.
I Esquerra el que ha demanat a Illa és que aprofiti la seva influència a Madrid per pactar el finançament singular. El portaveu dels republicans, Josep Maria Jové, ha tornat a insistir en que Esquerra no pactarà res amb els socialistes si abans no hi ha un acord sobre finançament. Adverteix Jové al president de la Generalitat que se li està acabant el temps.
Se li acaba el temps. Podem dir, de fet, que està en temps de descompte. I per molt que s'hi esforci, per molt que s'hi esforci a voler exhibir un govern i un lideratge forts, la realitat és un altre, president. No té pressupostos. Ha de retirar projectes de llei del Parlament perquè no es pot aprovar per manca de diàleg. No aconsegueix els consensos que aquest país, aquests consensos amplis que aquest país necessita. I només disposa de majories consolidades per fer efectius els acords d'investidura.
El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha centrat bona part del seu discurs en immigració, ha demanat deportacions massives i prioritat nacional en les polítiques públiques. Sobre habitatge, ha acusat a Salvador Illa de prendre el pèl als catalans amb l'anunci de més de 200.000 habitatges públics nous.
Doncs d'aquest debat de política general queda com a proposta estel·lar que veurem si la pot complir Salvador Illa, si no pot aprovar els pressupostos per al 2026, doncs el que deia ara la Yolanda, un pla de xoc en habitatge consistent en la promoció de 210.000 vivendes en els pròxims anys per intentar alleugerir la falta d'oferta en el mercat català. Sobre el paper, la iniciativa és del tot positiva. Ara bé, què hi diuen els sectors implicats en la construcció i l'immobiliari? El Sergi Tor ha parlat amb ells. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Com no pot ser d'una altra manera, un anunci que s'ha rebut d'una manera positiva, però a la vegada també amb cautela. Ja se sap que els anuncis polítics són fàcils de fer i que la realitat és diferent. Una promesa de magnitud, la d'Illa. 210.000 habitatges, dels quals entre el 40 i el 50% allò que és assequible en 5 anys. El gremi de constructors valora que Illa posi la prioritat a amb el sòl disponible que pot haver-hi a Catalunya. El president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya i Espanya, Xavier Vilajoana, destaca a migdia de COPE Catalunya i Andorra que l'anunci d'Illa hagi incorporat la mobilització de tot el sòl disponible a les ciutats per aquest projecte i que s'eviti les solucions a curt termini que, segons ell, a la llarga, el que estan és ralentitzar la solució definitiva a la crisi immobiliària.
Ho hem intentat regular només pensant en el curt termini sense pensar en el mig i llarg termini. I tard o d'hora acabem arribant a aquest mig termini, no? Aquest mig termini es transforma en curt i el llarg en mig. Llavors, jo crec que és molt important perquè aquí s'incideix molt en la matèria prima, que és el sòl disponible. Sense la gestió, sense treballar sobre la matèria prima, no es pot avançar. I en aquest sentit, crec que és un primer pas.
I des de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona consideren que l'anunci és bo, a la vegada que reclamen a Illa més concreció. On hi ha el sòl, com es farà, com es trobarà la mà d'obra necessària per a aquest volum constructor? Òscar Gorgues, gerent de la Cambra a migdia de COPE Catalunya.
Aquesta notícia hagués anat acompanyada d'un cronograma ben detallat de la base amb què s'ha calculat aquests 210.000 habitatges seria d'agrair, perquè realment no sabem on estan els sòls per construir-los, no sabem en quin estan aquests sòls i, per tant, ens és difícil imaginar-nos que en tan poc temps es puguin construir aquests habitatges.
Per tant, la recepta de Salvador Illa és compartida. Es necessita més habitatge davant de l'actual crisi. Ara és el quan, el com, l'on i la financiació. Els grans reptes del president de la Generalitat.
Gràcies, Sergi. Estarem atent a tot això que acabes de comentar. Nosaltres el que fem ara és estar molt atents a la informació de serveis. Et parlo del temps amb un dimecres de temps força tranquil, temperatures molt agradables. Aquest final de setmana, que comença demà dijous, vindrà marcat per un canvi que ens portarà alguns ruixats. Dijous, per exemple, és el dia que tocarà obrir el paraigua a més comarques i divendres, i el cap de setmana sembla que aquestes pluges quedaran concentrades a l'extrem sud de Catalunya, lamentablement a les Terres de l'Ebre, com sol passar últimament. La part grossa d'aquest temporal de pluja, batejat amb el nom de l'Is, serà durant la Comunitat Valenciana i també les Illes Balears. Sàpiguen com està la xarxa viària amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Bona tarda. De moment, a aquesta hora ens queda lentitud amb aturades a l'autopista C32 entre Viladecans i Sant Boi. Hi ha hagut un accident fa una estona, tot i que els vehicles es troben ja al voral. Això és d'entrada a Barcelona, tot i que el tram de Sant Boi també va molt ple en sentit contrari, en sentit Castelldefels. Ara mateix potser és de les vies que va més carregades. A la resta no hi ha grans dificultats, únicament les obres, que sí que poden alentir una mica més la marxa del vehicle. En aquest cas, la C58 es nota encara el tram de Terrassa en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara queda't amb aquesta, jo diria, justificació lamentable. El govern de Pedro Sánchez ha comparat la direcció de la Policia Nacional de Barcelona, situada a la Via Laietana, amb la seu de la Gestapo durant el nazisme a Alemanya. I per què i com ho fa? Doncs ho fa a través d'un informe per justificar el tancament de l'edifici i convertir-lo en un lloc de memòria democràtica tal i com volen els independentistes. Evidentment, els sindicats policials han sortit plegats a denunciar aquesta comparació que pretén afavorir els interessos dels socis independentistes de Pedro Sánchez. Sánchez, amb ell estat dialogant avui la Iolanda Canales.
Des del Sindicat Unificat de Policies, el SUP, consideren que és una vergonya nacional que es pugui fer aquesta comparació, perquè la prefectura de Via Laietana és un símbol de llibertat, i els agents que allà hi treballen es dediquen a això, a garantir la llibertat, la democràcia i l'estat de dret. La portaveu del SUP, Nàdia Pajarón, lamenta que aquesta nova humiliació, com així l'ha qualificat, no sigui més que una altra sessió cap als socis independentistes del govern.
Una ofensa intolerable a las mujeres y hombres de la Policía Nacional que allí trabajan cada día defendiendo la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. En ese edificio no se tortura gente, se protegen vidas, no se reprime, se garantiza la seguridad de todos los ciudadanos, también de quienes hoy nos insultan desde la política. Este ataque no es un error, es una cesión política más del Gobierno a los independentistas para mantenerlos contentos, aunque eso signifique vender el honor y la dignidad de su propia policía.
En la mateixa línia s'ha pronunciat Rocío Caballero, secretària general del CEP a Catalunya. Lamenta que amb l'excusa de fer justícia davant un passat repressiu s'intenta estendre la sospita sobre tot un cos policial que defensa els drets dels ciutadans. Per això s'ha preguntat per què els agents han de suportar tot aquest senyalament.
¿Por qué tenemos que aguantar los policías nacionales que desarrollamos nuestro puesto de trabajo en esa jefatura, el señalamiento, la persecución, el bochorno diario de que nos señalen como policías represores? ¿Pero qué es lo que no entiende esta gente? La Policía Nacional está para ayudar, defender i proteger al ciudadano.
Rocío Caballero també recorda que la mitjana d'edat dels policies que treballen a la prefectura és de 43 anys. Per tant, diu, són professionals que han nascut en democràcia i l'única activitat que es desenvolupa a l'edifici i des de fa dècades és la defensa dels drets i llibertats i la protecció de la seguretat ciutadana.
Anem ara a Lleida, on avui torna a passar a disposició judicial l'home de 40 anys que presumptament va violar la seva filla de 21 anys al carrer en presència del seu altre fill, que té només 8 anys. L'home, que ahir va trencar l'ordre d'allunyament dictada per la jutgessa, podria ingressar aquesta mateixa jornada a presó perquè les parts així ho podien demanar. L'última hora amb el Sergi Tor.
Sí, i Fiscalia ha demanat que al trencar l'ordre d'allunyament dels 200 metres dictada el passat dilluns per la jutgessa de la primera detenció, la presó provisional per l'acusat. A més, ara ja una altra derivada, Carles. La dona d'aquest veí de Lleida de 40 anys, investigat per aquesta presumpta violació, doncs també acaba de denunciar el seu home per maltractaments. La dona ha explicat als Mossos d'Esquadra que aquests maltractaments s'haurien produït en el seu país d'origen. La progenitora també ha explicat que desconeixia les suposades agressions sexuals que cap a la seva filla. Recordem amb tot aquest cas que la magistrada el passat dilluns no va demanar presó per aquest home perquè cap de les parts, ni l'acusació particular ni la fiscalia, ho van demanar. Un jutge o jutgessa no pot empresonar preventivament a ningú si no ho sol·licita almenys una de les acusacions. La presó cautelar únicament es pot dictar quan es presenta almenys tres riscos, que seria el risc de fugida, que hi hagi un risc de reincidència o bé de destrucció de proves. Ara sí que la jutgessa, amb la cita que s'està fent amb la vista actualment, que està fent a l'Audiència de Lleida, podria decretar la presó per aquest home perquè la Fiscalia, com a mínim, ja ho ha demanat. Com dèiem, veurem a les pròximes hores quina és la resolució de la magistrada davant d'aquesta petició de Fiscalia i s'afegeix ara amb aquesta última hora que la seva dona també la denunciat en aquest cas per maltractaments.
Estarem atents, doncs, a aquesta última hora que ens va arribant des de la ciutat de Lleida. No marxis, Sergi, perquè ara ens has de parlar d'una altra qüestió més agradable que no pas aquest drama que ens acabes d'explicar. Fa poc més d'un mes, la Unió Europea va prohibir per precaució dues substàncies anomenades TPO i el DTMA, utilitzades als esmalts d'ungles. Uns estudis fets amb rates va concloure que una exposició habitual a aquestes substàncies podien afectar la fertilitat. Sense cap afectació personal, la Unió Europea va aplicar el sentit de la prudència prohibint el seu ús. Un mes després de l'entrada en vigor de la llei, ens preguntem aquest matí a COPE Catalunya i Andorra el perquè de la prohibició i les conseqüències que ha tingut a un sector amb molt d'intrusisme i on hi ha una clientela molt jove que és receptiva de missatges partidistes per xarxes socials. Sergi Ayrer, en COPE Catalunya i Andorra, has buscat aquest matí l'opinió mèdica, ho has fet amb la doctora de l'Hospital Clínic, Andrea Convalia. Veu positiva aquesta nova llei, veritat?
Sí, la dermatòloga considera que s'aplica el principi de prudència, que és la millor manera d'evitar mals majors. Repeteix que cada pell és diferent en l'aplicació de la cosmètica, però que en un context general sí que aquest estudi, que no s'ha fet amb humans, i per la sospita que pugui tenir conseqüències per la fertilitat, és molt millor la seva prohibició. Doctora Andrea Convalia, a COPE Catalunya.
Doncs el que s'ha vist, ja et dic que amb estudis, no directament amb persones, ni hi ha hagut cap cas, diguéssim, relacionat, doncs amb un cert efecte sobre la fertilitat. Vale? El que passa que, ja et dic, no ha sigut amb humans, ni és una cosa que ens trobem en el dia a dia, ni hem tingut problemes a nivell de la consulta. Però doncs, s'ha aplicat aquest principi de precaució i s'han retirat, doncs, sobretot per evitar que persones que estan constantment exposades a aquests tipus d'actius
I qui té a hores d'ara la responsabilitat per fer complir aquesta normativa europea? Doncs la regulació recau en el Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris del Departament de Salut del Govern de la Generalitat, que pot inspeccionar centres i retirar productes prohibits. Ara bé, en el cas dels salons de manicura, les inspeccions no són periòdiques, únicament es duen a terme si hi ha una denúncia prèvia i aquesta de moment no s'ha rebut. En un àmbit més general, l'ús de cosmètics en els adolescents i les xarxes socials, la doctora Andrea Convalia ha recomanat la consulta sempre de professionals.
Jo els recomanaria sempre anar al dermatòleg o consultar a la farmàcia, no?, amb els nostres companys farmacèutics a peu de carrer, que també estan molt formats en dermocosmètica, per acabar de decidir què és el que aquesta pell necessita, no?, de rutina, protecció, hidratació i regeneració. No tothom necessita el mateix, i més sobretot si parlem d'una pell jove, on inclús podem veure patologia associada a l'ús de certes cremes i certs maquillatges, doncs, que diguéssim que taponen el poro, i per tant doncs, fa que aquests adolescents tinguin un tipus d'acné que anomenem acné cosmètic.
Per tant, davant d'aquesta normativa europea, la dermatòloga del Clínic ho veu positiu. Recordem que davant d'aquest estudi el risc per una usuària puntual d'un esmalt d'ungles pot ser relativament baix, però que sí que la situació podria agreujar-se per a les professionals que treballen amb aquests productes diàriament.
Des de fa molt poques setmanes hi ha dues noves substàncies que passen a engrossir la llista d'ingredients prohibits en cosmètica. Es tracta, jo t'ho dic així perquè el nom és molt complicat, molt enrevessat, la TPO i la DMPT. Aquests dos compostos químics s'usen fonamentalment en esmalts d'ungles semipermanents i, segons l'Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques, són potencialment productes tòxics. Acabem d'escoltar una doctora sobre aquesta qüestió i ara volem parlar amb la Nuri Valero, que treballa en un establiment d'ungles i que coneix a la perfecció aquest tema. Nuri, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, deia jo que són dos productes, el TPO i el DMPT, que estan prohibits ja per la Unió Europea. Això com ho comuniques a les teves clientes, aquests canvis de normativa, i què et sembla aquesta proposta o aquesta decisió de la Unió Europea, Nuri?
Bueno, mira, realment el que em sembla és que nosaltres sempre som el por si acaso, ¿vale? Partint d'aquesta base, sí. Perquè realment en els estudis no s'ha pogut demostrar que en persones... perquè això s'ha de fer amb rates,
sí,
que en persones fos pues un problema. Però, bueno, nosaltres sempre som al por si acaso i ahí estem.
Yeah.
Realment, el problema ha sigut, sobretot, amb la poca informació que ha hagut a les professionals, em refereixo.
Sí.
I que, bueno, han hagut de llançar moltíssims productes i productes que sabem que realment... a nivell professional no fan cap mal.
Clar.
Però, bueno, pues, la cosa ha sigut una mica així, tampoc han donat...
moltes explicacions, no?
No, ja. No ha hagut molta informació i encara n'hi ha noies que estan pensant què ha passat, no?
Ja.
Les que estem més amb el dia de tot el que és química i de més, pues, ho tenim molt més clar, però hi ha noies pues, que són principiants i de més i que bueno, han anat una mica perdudes amb això.
Has notat preocupació o et pregunta algunes clientes arran d'aquesta notícia sobre aquests ingredients prohibits i què els comentes tu, Núria, aviam?
Normalment no ha hagut molta preocupació,
no?
Sobretot perquè les clientes confien bastant en tu, en els productes que tens. Si la clienta va a un lloc professional... no té molta preocupació. Sí que hi ha persones que estan més preocupades pues, si van a llocs d'aquests low cost o gent que no és tan professional, perquè amb això tenim de tot. Però amb els centres professionals no ha hagut tant problema. La clienta normalment s'arracia de tu, que compres productes bons i que realment al final tot això està molt, molt reglat.
Clar.
Per la Comunitat Europea, i ara mateix, des de l'1 de setembre, ja no pots comprar cap producte que tingui aquests components.
M'imagino que tu utilitzes productes i marques doncs, completament segures i que compleixen perfectament la normativa europea, a hores d'ara, no?
Correcte.
Sempre ho has fet, no?
No només l'has fet servir, sinó que és que a més jo tinc una marca, perquè jo tinc també coses de química, a més, i jo tinc una marca pròpia que ja fa molt de temps que no fem servir el TPO, no perquè sigui, o perquè creiem que sigui dolent, sinó perquè realment sabem que a la que la Unió Europea fica a l'ull amb una cosa, al final...
Clar,
nosaltres sempre acabes... acabem pagant el pato.
Clar.
Això és així.
Escolta, Nui, tu com garanteixes a les teves clientes que els productes que utilitzes són segurs per a la seva salut, doncs a curt i llarg termini? Suposo que la confiança també influeix molt en això, no?
Sí, la confiança, després pues, també tenim un cartell i de més, conforme estan inscrits a la CPNP, perquè això és molt important. Tots els productes cosmètics han d'estar al portal europeu de cosmètica. Si estan inscrits allà, els productes són completament segurs, perquè per això ens fan posar-los allà. I normalment, ja et dic, per ara no hem vist molt revuelo. Sí, hi ha hagut alguna mica, sobretot quan han sortit notícies una mica més...
Alarmistes, no?
Sí, correcte, alarmistes, clar, això.
Clar. Escolta, però, no. Jo crec, i tu també ho desconsideres, m'imagino que la formació continuada sobre ingredients, sobre legislació, cosmètica, és molt important per generar això que tu parlaves, la confiança entre tu i el teu client, no?
Nosaltres som acadèmia i nosaltres tenim una acadèmia que fa cursos cada setmana. I realment, o sigui, els cursos són de química, d'enfermetats de les ungles, o sigui, no només de posar ungles, que això és molt fàcil. Lo difícil és ser professional de les ungles i entendre sobretot els components, el que estàs posant i com ho estàs posant i a on, perquè no a tothom se li pot posar certes coses.
Tu entens que s'hagin prohibit aquests dos productes, el TPO i el DMPT? Són productes... perillosos? Europa no. Diu que sí. Tu, que ets una professional de la matèria, com ho consideres, això?
No, i mira, te vaig donar l'explicació fàcil perquè tothom ho entengui. En el 2014, la Unió Europea prohibeix completament fer proves amb animals en cosmètica. Si en comptes, el TPO s'ha provat en rates, lo qual vol dir que no estaven mirant res de cosmètica. El TPO ho té moltíssimes coses, des d'adhesius industrials, a tintes de roba i inclús els empastes de la boca, que també se fan amb una làmpara UVA. Per què? Perquè el TPO és un fotoiniciador. Llavors, què passa? Que si les proves s'han fet en rates, vol dir que no estaven mirant els esmalts, estaven mirant altres coses, perquè si no, no ho haguessin fet perquè està prohibit.
Acabem, Januri, tornant al tema de tot això que t'estem preguntant avui. Ens parlaves abans que s'ha d'anar sempre a llocs segurs a l'hora d'anar a fer-te les ungles. Hi ha molt intrusisme dins del vostre sector, Nuri?
Moltíssim.
I això és un risc, també, veritat?
Sí, moltíssim, sobretot perquè nosaltres estem una mica, diguem que no som, no tenim un epígrafe de tu ets manicurista, no, tu ets d'estètica en general, llavors qualsevol pot posar-se sense que no li demanin res, ni un títol, ni res. Llavors, qualsevol persona pot veure un vídeo en YouTube i dir, pues ara ja sé, i m'aposo.
I no
és
això.
Llavors sí que hi ha molt intrusisme.
Molt bé, doncs, Nuri Valero, moltíssimes gràcies per atendre'ns, a portar llum sobre aquesta qüestió polèmica i que hi ha molta, a vegades, desinformació i val la pena que la gent ho conegui bé i també alertar molta gent, a molts clients, a moltes clientes, de l'intrusisme que hi ha en el sector de l'arreglar les ungles.
Sí, i gràcies a tu per donar una mica de llum amb això, perquè realment s'han dit tantes barbaritats que al final la gent ja no sap què fer.
Molt bé, Nuri, doncs esperem que a partir d'ara sí que sàpiguen què fer la gent gràcies a les teves respostes. Nuri, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Gràcies a tots, Carlos.
De fer un parèntesis ja per publicitat i després t'explico el per què l'associació Barcino 5G ha impugnat la futura ordenança de civisme a la ciutat de Barcelona. 2 minuts i mig i detalls.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué le ocurrió a Marte para que de repente se desecase?
Pero vamos a intentarlo.
¿Qué sucedió a un planeta que era gemelo a la Tierra para que cambiase?
Solo se explica con el impacto de un gran meteorito.
Bueno, hay muchas hipótesis.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que el seguro te dé más problemas que la gotera. Di no a heredar un problema en lugar de una herencia. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogado siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia.
limpia, Carglass repara.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo torticolis.
¿Torticolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
La Guerra de Rosa y la de las más de 450.000 personas que hemos ayudado en el último año en España es la falta de recursos. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catástrofesdeldiaadía.es.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Partido Singer, associació presidida per l'exregidor del PP Alberto Fernández Díaz, ha presentat 41 al·legacions a l'ordenança de civisme de Barcelona, una impugnació amb la qual aquesta entitat pretén reendurir la nova normativa municipal que en pròximes dates haurà de debatre's i aprovar-se en el ple de l'Ajuntament barceloní. Júlia Català.
Aquesta entitat ha presentat un total de 41 mesures perquè siguin debatudes en el pròxim ple del consistori barceloní, que haurà d'aprovar definitivament l'ordenança de civisme. Entre les propostes destaquen la de demanar informes negatius dels infractors perquè no puguin accedir a habitatge social. A més, els que incompleixin la norma no podran beneficiar-se de la prestació de serveis municipals no bàsics o d'informes que facilitin el seu accés a habitatge social, els permisos de treball i residència. El president de Barcino 5G, Alberto Fernández Díaz, justifica aquestes propostes perquè qui no respecta la ciutat d'acolliment no pot aspirar a beneficiar-se drets si incompleix les seves obligacions.
Barcelona ha de ser una ciudad de ley y con ordenanzas. Por eso es imprescindible endurecer la ordenanza de civismo para garantizar la impunidad cero de aquellos que no respetan nuestra ciudad y la firmeza 10 en la aplicación de estas normas.
Fernández Díaz considera que l'habitatge és un bé car i escàs i ha de constatar-se una permanència continuada il·legal de 10 anys d'arrelament per a ser creditor a la mateixa, tal com ell ja va proposar l'any 2018 quan va ser candidat del PP a l'Ajuntament de Barcelona.
En els darrers anys, sobretot arreu de la pandèmia, el caravani ha viscut un autèntic boom tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, com es podrà comprovar un any més al Saló Caravani, que porta aquest cap de setmana a la Fira de Barcelona. Davant l'alta demanda i els preus elevats de les autocaravanes, molts opten per camperitzar furgonetes com a alternativa més econòmica i personalitzada. Gran error. És fonamental sempre recórrer a professionals qualificats. El caravani és una experiència enriquidora, però cal viatjar amb seguretat i responsabilitat, com ens ha explicat aquest matí Herrera en COPE Catalunya i Andorra la Susana Colom, que és copresidenta del Saló Caravani, i la Yolanda Canales.
Seguretat i responsabilitat per poder disfrutar de les potencialitats de viatjar amb caravana, autocaravana, camper, remolc tenda o tenda de sostre, que per cert també estan agafant embranzida. I és que des de la pandèmia el que es valora és viatjar amb llibertat, amb flexibilitat i estar en contacte amb la natura, a més sense dependre d'horaris o allotjaments. És el que ens ha explicat la Susana Colom, qui diu que fa uns anys aquest sector estava més enfocat al públic familiar i sènior, però ara s'ha ampliat.
Aquests últims anys s'ha ampliat molt el públic interessat per al nostre sector del caravaning, amb parelles joves, aventurers, gent deportista, és a dir, per esports de natura. És un element fantàstic, no? Per exemple, doncs, ara que està tan de moda, per exemple, el ciclisme, no?
Ha canviat el perfil i també la forma de fer caravaning. Fa uns anys s'imposaven les caravanes, però ara les grans protagonistes són les autocaravanes i les campers. I en això té a veure un canvi generacional.
La reina per excel·lència és l'autocaravana i la camper. I si parlem entre autocaravanes i campers, doncs aproximadament representen un 60-65% respecte a un 35-40% que representarien les campers. Mm-hmm. Però la camper cada cop està guanyant més terreny a l'autocaravana, doncs, per la seva versabilitat, no? Una mica, doncs, és un vehicle més petit, més compacte, que es pot circular i entrar, doncs, a indrets més estrets o més recòndits.
I què tal els preus? Doncs aquí hi ha per totes les butxaques, perquè l'oferta és molt variada, tal i com ens explica la Susana Colom.
El nostre sector ofereix des de les minicaravanes fins a les autocaravanes de més gran luxe, no? Aleshores, tenim una forquilla molt àmplia. Però si fiquem un preu mitjà,
sí,
podríem dir que una camper nova de preu mig se n'aniria sobre els 65.000 euros, aproximadament. Uh-huh, sí. Nova, eh? Després, en l'usat, doncs, hi ha molta variació. I una autocaravana nova, doncs, s'aniria... És que és molt complicat, fer una forquilla, però podríem dir que de mitja, uns 70.000.
També ens ha dit que el sector no ha tocat sostre, té molt camí a recórrer, sobretot si es compara amb països com França o Alemanya. Què trobarem a la fira? Doncs, enguany, per tenir una experiència completa, es proposen diferents activitats, i per això hi ha tres grans àrees. Per principiants, zona de gastronomia, el Caravaning Kids, pensat pels més petits, amb activitats i jocs per a ells, i, per suposat, la gran exposició, amb tot tipus de productes i serveis relacionats amb el caravaning. Estem parlant de 180 expositors.
Llançar-se a camperitzar una furgoneta és un projecte emocionant i que desperta la nostra creativitat. No obstant això, com qualsevol projecte tècnic i artesanal, també pot estar ple d'obstacles si no es planifica bé o si es cometen errors que poden sortir molt cars a mitjà i també a llarg termini. Qui sap molt de com s'han de fer les coses a l'hora de camperitzar és l'Albert Boada. Albert, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Tu ets un especialista en el tema de la camperització de vehicles. D'entrada, pels que no coneixen bé el tema, en què consisteix camperitzar, per exemple, una furgoneta?
Quan parlem de camperitzar, ens referim a fer una reforma, és a dir, agafar un vehicle, que normalment en aquest cas és un furgó, que pot ser de diferents tamanys, i aplicar-hi una sèrie de reformes per transformar-lo en tipus vivenda, que vol dir que doncs, aplicarem muntar-hi una cuina, muntar-hi un llit, muntar-hi doncs, un sistema de bany, sistema de dipòsits, sistemes elèctrics, que cada un d'ells té unes normatives específiques i haurem doncs, de consultar amb un tècnic a l'hora de fer aquestes reformes.
M'imagino que la seguretat també és un element molt important i que cal prestar atenció de manera molt especial a segons quines modificacions. Tu que coneixes la matèria, quines són les modificacions claus perquè puguem agafar el nostre vehicle amb tranquil·litat?
Hi ha una normativa molt específica, que és el manual de reformes del Ministeri d'Indústria, que ens marca quines són aquelles coses que podem fer i aquelles que no podem fer. Dintre les coses que ens permeten fer, hem de complir unes normatives, sobretot, com comentaves, aquelles de seguretat, per exemple, o els seients on circulen els passatgers, que han d'anar anclats amb cinturons, és un dels elements més importants de seguretat en el vehicle. Per tant, haurem de tenir molt en compte, quan muntem un seient, quina és l'homologació que té, quines proves ha passat, que compleixi sobretot les directives europees en matèria de seguretat als passatgers i en matèria de cinturons de seguretat, i llavors això ho podem passar a un laboratori que és el que realment ens diu que aquell seient, aquell fabricant, té les certificacions perquè allò es pugui muntar al nostre país. Hi ha molts components al mercat, però no vol dir que tots ells tinguin homologació per la Unió Europea o homologació per Espanya.
Per tant, això ho ha de fer un especialista, com tu, per exemple, Albert, perquè modificar sense homologar pot ser molt car, a banda de ser car, o potser més econòmic, pot ser molt arriscat, no?
Sí, diguéssim que en el món de la camperització normalment haurem d'acudir a un professional. Evidentment, hi ha persones doncs, que practiquen una reforma de forma, diguéssim, autònoma, artesanal, en el seu vehicle. En aquests casos, es recomana que es faci només en vehicles que en diem de caixa tancada, vehicles que tenen els seients de circulació a la part de la cabina i després tenen una caixa separada a la part posterior i allà, aquella caixa, diguéssim, no hi ha seients de circulació i no hi ha interferències amb els passatgers, de tal manera que, si la persona es fa una reforma, no tingui efectes sobre gent que circula. Si volem una reforma integral, ben feta, que porti passatgers tant de conducció com de seients de darrere, sempre haurem d'acudir a una empresa. Nosaltres recomanem doncs, que sigui una empresa reconeguda, que sigui agremiada doncs, als gremis del sector i que, per tant, veiem que té una solvència i no ens trobem que després aquella empresa no dona una resposta si el nostre vehicle doncs, no es pot homologar, no es pot legalitzar o la ITV dona alguna incidència.
Hi ha dues qüestions que duen pensar a molta gent. Què costa camperitzar una furgoneta i quan es triga, aproximadament?
Els preus són molt variables en funció del tipus de projecte. Podem anar des d'un projecte petit, que seria agafar un vehicle, per exemple, i muntar-hi doncs, un llit, un sistema de bateria per connectar una nevera, una calefacció, i podríem parlar de camperitzacions a partir de 2-3.000 euros, que podríem fer doncs, aquesta ja primera reforma del llit amb alguna nevera. Després, si anem al que en diem una camperització integral, que vol dir un vehicle que ja tingui doncs, bany, aigua calenta, que porti doncs, tot una disposició de menjador, un espai de cuina amb gas i tot això, normalment ens mourem entre els 20 i els 30.000 euros. Aquests valen ser uns preus orientatius. Sí. Normalment un camperitzador fabricant un vehicle pot estar tranquil·lament entre un i dos mesos. Mm-hmm. Si és una reforma petita, evidentment, doncs de fer un llit o alguna cosa, doncs en poques setmanes també es pot executar. Després també s'allarga una mica perquè hi ha tot el procés de legalització. Clar. En aquest procés hi ha d'intervenir un enginyer que ha de documentar com s'ha fet aquella obra, com s'ha fet aquell projecte. Després tot això s'ha d'enviar a un laboratori oficial de l'Estat, reconegut, diguéssim, pel Ministeri, i després anirem a ITV a que certifiquin tota aquesta reforma. Per tant, com a poc, estarem 3-4 mesos en el procés de tota la reforma fins a que la tinguem legalitzada per poder utilitzar.
Doncs Albert Boada, especialista en camperitzar vehicles, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per les teves bones recomanacions i esperem que la gent doncs, es faci cas de que s'ha d'anar sempre per les coses que estan fetes amb professionalitat i amb legalitat. Albert, bona tarda i gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Siguem clars. Canviar-se de companyia de llum i gas és qüestió de números. Per això, si et canvies a Endesa, t'emportes 160 euros de descompte en les teves factures en punts del programa per a ti. Consulta condicions i contracta els nostres punts Endesa de Catalunya. Pots guanyar una de les 40 bicis elèctriques que sortegem.
Este otoño, conecta con la naturaleza del Pirineo de Andorra de la mano de Sport Hotel Hermitage Spa, ubicado en Soldeu. No te dejará indiferente y podrás disfrutar de sus 5.000 metros cuadrados de spa con vistas espectaculares a la montaña y la mejor gastronomía de la mano de dos chefs con estrella Michelin, Francis Paniego y Hideki Matsuisa. Más información y reservas en sporthotels.ad.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Doncs vinga, saludem el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
A les 3 i 5, Esports Cope, avui l'agenda carregadíssima de moltíssimes coses, tinc entès, no?
Sí, tenim un dimecres molt intens, tenim a Tebas a Miami, aquesta tarda pot fer oficial allà que el Villarreal-Barça del 20 de desembre jugarà a Miami, tenim a la porta a Roma una reunió de la ECA, el Barça que ha anunciat, per cert, que el Barça-Girona jugarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, ha anunciat també que no tornarà al Camp Nou fins que no tingui permís per jugar davant 45.000 espectadors, a l'Espanyol, atenció, que s'ha lesionat Puado al genoll, estem pendents de l'abast de la lesió, és un dia important a l'Espanyol perquè s'ha signat el traspàs de la propietat que passa a mans de l'Ampeix després de pagar-li a Rastar 130 milions més variables. I en bàsquet, el Barça li nega el Palau Blaugrana a l'Apoel de Jerusalem perquè pugui entrenar-se previ al Manresa-Apoel de la setmana vinent. Partit que ha estat, per cert, declarat d'alt risc.
Tot això a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Esports Cope, molt bon programa, Joan.
Gràcies, Carlos. Fins ara.
Doncs no marxeu. D'aquí uns instants arribarà Pilar García Muñiz, començarà la tarda i, com sempre, la Pilar ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Adéu-siau.